estadístiques.
És el mateix sentiment que dius tu, és una gran pèrdua. De fet, tenim una anècdota d'un senyor que li donen un gos pigall i va al veterinari i li obre la fitxa al gos pigall. I li pregunta al veterinari a la persona cega, escolta, qui és el propietari? I la persona diu, no té cap propietari, és un mes de la família. Esclar, el gos pigall esdevé amb un ésser viu que forma part de la teva vida, que a més són els teus ulls quan surts al carrer. A Catalunya hi ha 200 gossos pigall rondant per pobles i ciutats, donant llibertat i autonomia a les persones cegues.
Que maco. Perquè aquí es queda, aquest me'l quedo jo, eh?
Aquest el pots quedar tu, cap problema.
Gràcies.
Jordi, saps per què nosaltres podem donar gossos pigall quan una persona...
Sí. Ah, mira, les 11 en punt. Perfecte, gràcies. Les 11, així ho diguem als oients. Què més?
Digui, digui. Molt bé. Digues. Escolta, Jordi, què és això?
Aviam.
El Jordi treballarem el tacte.
Això, home, jo diria que això és un paper, no?
Això és un paper. Això és un paper que ens serveix a nosaltres per pagar el sou a 73.000 persones a aquest país, la majoria amb discapacitat. A Catalunya treballem 7.300 persones a l'11, gràcies a la venda del cupó, aquest cupó Prosex.
Ah, això és el cupó?
Això és el cupó.
Ah, coi, pensava dir coi.
És un trosset de paper.
Perfecte, genial.
Val? Per nosaltres són 73.000 llocs de treball i això només és un 5% del que la gent es gasta cada dia amb joc al carrer. L'11 recull un bocinet petitet.
Això sempre m'ha agradat preguntar-ho, Enric, amb la confiança.
Sí, cap problema.
Heu notat el tema de l'entrada d'aquestes empreses de joc online i tot plegat o no?
Sí que ho hem notat molt. De fet, aquest país ja venen més loteria als jocs online que als jocs físics, els que es basen en persones. Els que defensem que ha d'haver un lloc de treball darrere del joc, i si és una persona amb discapacitat més, no? Als jocs online la tendència és el creixement, i l'11 també va obrint una miqueta d'espai. Tenim jocs a internet, perquè si no ens posicionem allà on la clientela compra, tenim el risc de desaparèixer i no podem caure en aquest risc. Som un operador, però la diferència és que som un operador social. La nostra obligació és generar llocs de treball. Jo vull aprofitar des d'aquí, Jordi, avui, perquè a Catalunya hi ha 2.700 sentinelles de la il·lusió. Estan a ciutats, pobles, cantonades, i aquest matí faci vent, plogui o faci sol, tindran persones que parlen amb la ciutadania, que la cuiden cada dia i que...
Tenim aquí un al costat.
Sí, i saps que són els millors comercials del món? Digue'm un comercial que sigui capaç de transformar la il·lusió en solidaritat cada
això
dia.
Això és veritat, això és veritat.
Això són els venedors de l'11 que formen part de tots vosaltres, persones valentes que lluiten cada dia, perquè ens ha demostrat algú que la il·lusió i la solidaritat són armes per millorar la vida de moltes persones.
Molt bé, tenim... Ja està, eh? No has portat res més, eh?
Sí, t'he portat alguna coseta més. Espera.
Ui.
Escolta, jo sé que els periodistes i els locutors de ràdio teniu un problema al dormir.
Sí. Ah, això, bueno, els que ens llevem a les 4 i t'ho explico. Va, què?
Jo t'he portat un conte que es diu S'ha de somiar.
Però això és en Braille.
Bueno, és un conte que està en Braille, amb tinta i amb relleu.
Ah, val.
És un conte que està pensat en tres formes. I és un conte que es pot llegir tocant. Aquest és en Pau, que es pregunta per què s'ha de dormir. I per què s'ha de dormir de nit? Llavors, una persona cega, el Pau, el primer que vol saber és com el cel. Com és el cel? Tu toques aquí i toques una rodona rugosa, la lluna.
Sí.
Vale? I al costat de la lluna hi ha estels.
Sí, és veritat.
Vale, doncs això és... Va. Fixa't quin conte. És el conte té Braille, que explica la història d'en Pau, però també té relleu. Quan te'n vas a dormir, què és important? El rellotge.
Sí.
Aquí tens
aquí
una...
rellotge.
Aquí tens una rodona molt gran, i si... palpes una mica, notaràs la maneta petita i la maneta gran.
Val.
Que important és per dormir i obsessionar-nos, que són les 11, que em sona el despertador a les 4, que tinc ràdio.
Ah, clar, que sí, que sí.
El rellotge,
sí.
No?
Una pregunta que tinguis, ja, perdó, que és que tinc una última hora, que està passant? Jofre Llombart, què tal?
Hola, què tal?
Bé.
Tenim una última hora. La Guàrdia Civil ha entrat al Palau de la Generalitat i a la Conselleria d'Afers Exteriors a la recerca de documents de l'1 d'octubre. És una actuació que va encomanar el jutjat número 13 de Barcelona ja divendres passat. Va quedar així, que autoritzava la Guàrdia Civil a entrar i 4 dies després s'ha produït aquesta entrada.
Per tant, sabien que anaven a entrar?
És el que estem intentant contrastar. Ara, de moment, tenim contrastat que la Guàrdia Civil s'ha personat a 2, com a mínim, equipaments de la Guàrdia Civil, al Palau de la Generalitat i la Conselleria d'Afers Exteriors.
Això ho demana qui, exactament?
El jutjat número 13.
Home, famós 13, eh?
Exacte.
El famós 13.
Amb documentació relacionada amb l'1 d'octubre, sense
encara
més.
Encara estem amb això?
Sí, sí, sí.
Encara sí, encara recordem que encara falta el judici del 13, eh?
Exacte.
Sí, clar, sí, aquest sí. Encara no ha començat. Exacte. Val, Jofre, em pensava que era una conya que m'estàveu fent, t'ho juro, eh?
No.
Com has dit que anava a entrar en l'última hora, dic, ja està mal. Val, gràcies, Jofre.
Qualsevol cosa ampliem...
Home, en breu, en breu.
El Marc Martínez Amat i el Cesc Giró que van cap allà.
En breu, gràcies. En Marc Martínez Amat i Cesc Giró, també des d'aquesta zona, es Conselleria d'Afers Exteriors i al Palau de la Generalitat. 11 i 4 minuts.
Molt bé.
Jo tinc una última qüestió, que és... És una sensació o és una realitat que sembla com si la medicina hauria fet o ha fet que hi hagi menys persones cegues?
La medicina, afortunadament, evoluciona. I avui per avui hi ha més persones que tenen algun tipus de resta visual que persones cegues totals. És fruit de l'evolució de la medicina. I després hi ha una altra realitat, que és l'envelliment de la població. Cada cop està perdent més la vista la gent perquè l'esperança de vida s'ha allargat. És molta de la gent que ingressa a la ONCE, que pertany a l'institució, són persones de 70 i 80 anys, fruit de l'envelliment, la visió és un primer dels sentits que comencen a mancar, a fallar.
I després, tinc entès, Enric, que tu vas perdre la vista progressivament, que no ets cec de naixement, no?
Jo he perdut la vista progressivament, és una malaltia congènita, i a partir dels 18 anys començo a ser conscient que ensopego, que passo pel costat d'una persona, no la saludo i em diu que sóc antipàtic. És una ceguesa progressiva. Vas perdent a poc a poc la vista i és molt dur perquè t'has d'estar adaptant cada vegada que notes que tens canvis visuals.
Tens algun tipus de visió ara o no?
Ara només veig sombres i llums.
Sombres i llums?
Només veig
tu has tingut una sort respecte a la resta de persones cegues que siguin cegues de naixement, és que tu... saps com és la gent. Per entendre'ns, des d'un punt de vista, ho has vist. Has vist molts carrers.
Conservo la memòria visual.
Molta memòria deus tenir, no? Visual.
Conservo memòria visual de com eren les coses. Uh-huh. Sí, és així. Ara, el perdre la vista és dur, sigui de cop.
Sí,
hi ha persones que venen doncs, per un accident de tràfic o per un tumor cerebral. És molt dur perdre-la de cop, però també és dur perdre-la progressivament. Persones que jubilen, que tenen tota la vida per davant i de cop tenen un problema visual greu que les limiten a fer moltes coses. La dificultat és pels dos llocs. Hi ha una fase de negociació, d'acceptació. Jo aquí vull agrair l'immensa feina que fan alguns professionals d'aquest país, que és dotar d'autonomia a les persones cegues i a les que tenen altres discapacitats, no? Lluitar perquè siguem lliures, perquè siguem independents i tinguem capacitats de valdre'ns per nosaltres mateixos. Gràcies a aquests professionals que ens donen aquestes habilitats i entrenaments.
Moltes gràcies, Enric Botí, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Amb el teu permís em vaig a destapar...
Espera, abans que et destapis, t'hem portat una darrera cosa.
Aviam.
És una darrera prova. Abans era P3, P4, ara estem a P5 ja.
Aviam, sí.
Això és un objecte que jo crec que a tu t'agrada molt. Les persones cegues per conèixer l'entorn...
Hombre, ja sé el que és això.
Què és això?
Això és el Camp Nou.
Sí, senyor.
Saps per què ho sé?
Has aprovat P5.
Sí, saps per què ho sé?
Per què?
Per la... Com es diu ara? Per la...
La llotja?
Els
marcadors?
Digue-m'ho. Per la tribuna, sí. Per la tribuna estic parlant de la marquesina aquella que hi ha, los de Bordines, saps allò, la zona aquella que hi ha al Núñez, doncs això. Hosti, perfecte. Doncs
això està fet amb una impressora 3D.
Ah, molt bé.
I fem reproduccions de monuments o espais importants per tal que una persona cega ho pugui conèixer. I avui el Jordi Basté ens ha demostrat que això...
Que forma part de la meva vida, efectivament.
Que això és possible, no?
Moltes gràcies, Enric.
A tu,
molta sort, el delegat territorial de la ONCE Catalunya, que avui ens ha posat a prova. D'aquí uns moments... Ara m'ho trec. Uai, això també, que la quina claró. D'aquí uns moments tornem aquí al Món RAC1, són les 11 i 8 minuts.
Vols viure grans experiències però no tens gaires dies? Viatges al Corte Inglés i Costa Cruceros t'ofereixen mini creuers espectaculars sense la necessitat de marxar durant tota una setmana. Viu uns dies inoblidables a bord de Costa amb la millor gastronomia de Bruno Barbieri, amb 7 estrelles Michelin, o els millors espectacles com The Boys of the Sea, i els nens s'ho passaran d'allò més bé amb la Peppa Pig, que compartirà el creuer amb ells. Reserva abans del 31 de juliol i tindràs fins a un 35% de descompte. Ves a Viatges al Corte Inglés i reserva el teu mini creuer des de només 299 euros, amb les taxes d'embarcament incloses. I per reserves superiors a 1.000 euros, tens un Google Home Mini de regal. Viatges al Corte Inglés i Costa Cruceros, la combinació perfecta per les teves vacances.
A TMB, renovem la línia 1. Del 29 de juny al 30 d'agost, la línia 1 de metro estarà fora de servei entre les estacions del Clot i Fondo. Per garantir la mobilitat de tots els usuaris, es recomana utilitzar les línies 9 i 5 de metro, els serveis de Rodalies i l'autobús. Consulta el teu itinerari alternatiu a tmb.cat.
Provant, provant. Un, dos, bo, bo, bo. Tornem-hi. Un, dos, bo, bo, bo.
Per un estiu de debò, tasta els gaspatxos bo de debò. Bo de debò, la cuina que es porta.
81 millones con el bote de Euromillones. Para Pablo, una hamaca. Una de esas hechas a mano. Para la siesta. Y habrá que construir un porche para colgar la hamaca. Bueno, o plantar un par de palmeras que den sombra. No sé, porche o palmeras. O porche piscina.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes, 81 millones. Y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Les grans bandes sonores i els millors musicals de Broadway tornen a l'Auditori a la temporada d'OBC Pops amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Els clàssics del cinema, Malson abans de Nadal, 2001, una odissea a l'espai de Kubrick i Perseguit per la mort de Hitchcock, en pantalla gegant i amb música en directe.
Entrades i abonaments a auditori.cat.
Dissabte 27 de juliol a les 20 hores, vols córrer amb l'Àlex i el Marc Márquez les curses 5K i 10K de l'Allianz Night Run, la cursa atlètica i solidària al circuit de Barcelona? Inscriu-te a allianznightrun.com abans del 24 de juliol. Ajudaràs aldees infantils i rebràs una samarreta tècnica de la cursa. Una cursa amb pasta party, música rock, disc jockey i activitats infantils des de les 7 de la tarda. Mundo Deportivo, diari oficial.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envàs ecològic. Don Simón, cuida de tu y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
No et perdis el llibre d'aquest estiu, Sobre la terra impura, de Melcior Comas. Darrer premi Creixells de l'Ateneu Barcelonès.
Juliol. Uf, treballant. Uf, fora de l'oficina. Ah, sota el sol. Uf. Per evitar un cop de calor, protegeix-te del sol. Hidrata't i evita els esforços en espais oberts sense ombra. Un estiu sense... Uf. En cas de cop de calor, truca al 061 CatSalut Respon, canalsalut.gencat.cat, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Sara!
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
És la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Aquest proper 8 d'agost, el Club Vanguardia us convida a gaudir d'un sopar més concert de The Bams al Festival de Caproig. Participeu en els sorteig des de l'app Club Vanguardia o a clubvanguardia.com i vibreu amb la boy band més enèrgica del moment.
Pare, nosaltres som del Club Vanguardia, oi?
Arriba al Liceu Luisa Miller, de Verdi, amb les veus excepcionals de Radvanovski i Bechawa. Suma't a la festa de final de temporada. Entrades a liceu.cat.
Pot ser que encara no tinguis paleo, tovallola, amb butxacà o crema d'aquelles que fan que la sorra no se t'enganxi. Però el que no pot ser és que encara no tinguis pla per les vacances. Llança't a l'estiu. A Ilunion Hotels i Viatges al Corte Inglés t'ho posem molt fàcil. Reserva ara el teu estiu i estalvia fins a un 30% als hotels de Cadis, Menorca, Huelva, Màlaga i Girona. Gaudeix de resorts a peu de platja amb activitats per a nens, amb tot allò que els pares necessiten per relaxar-se. A què estàs esperant? Viatges al Corte Inglés i Ilunion Hotels. Benvingut a un món diferent.
Bon dia. En el sorteig del 739 celebrat ahir, la combinació guanyadora va ser...
7, 10, 14, 21, 25, 33 i 37. I reintegrament al número 2.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
No, jo diria que és playback, eh?
Vols dir que Andrea Boccia li fa playback?
Home, és difícil tenir un estadi obert sonar tan bé. Amb ulleres de sol, per cert. I això que el sol ja ha baixat.
És sec.
Perquè la ràdio
és així.
És el de Sundorma, això, David, no?
No, és el de Sundorma.
Pràcticament un quart d'onze. Sí, sí, ja ho pots ben dir. Ja ho pots ben dir, Guillem Terribas. Bon dia, Guillem.
Molt bon dia.
Bon dia, Marc Artigau.
Bon dia.
Ja ho pots ben dir. Ara que entraré d'aquí uns moments aquí a l'estudi, deixa'm que t'ho digui. Per mi és un dels llibres que he llegit millors de l'últim any.
Jo l'he...
I per això bé. Però com que a mi, ja saps que sóc un Guillem, que ja saps com sóc, és que al marge, jo acostumo, del que no parlo, no vol dir que no m'hagi agradat, o que no ho hagi llegit, o que no ho hagi vist, però del que parlo, o parlem, és perquè hi ha hagut un consens per portar-lo, perquè entre altres coses m'ha agradat molt. Toni, perquè jo crec que la vida és per alegrar la vida de la gent, no per fer-la complicada. Per tant, aquell llibre, que ja fa temps que vam parlar, amics coneguts amb el Marc Artigau, un dia vaig dir, ara l'agafaré. I l'he agafat i realment els meus amics i coneguts no m'emprenyaven ni em van mentir. Jo crec que estem parlant, per mi, un dels llibres millors que he llegit en els últims temps, que es diu
Tigres de Cristal
i l'escriu el Toni Hill, que no tinc ni idea de quina cara fa. Per tant, és com?
Hi ha la versió catalana.
Hi ha la versió en català. Sí. Després parlem amb ell, el Tigres de Vidre, després parlem amb ell, està publicat ja, és un totxo.
Sí, és un llibre que ha sortit ja fa bastant, jo tinc aquest, que és la versió en butxaca, ja ha sortit.
I és de butxaca, eh? Sí, perquè clar, que no és un llibre nou, no és una novetat. Però...
Bueno, és del 18, 2018.
Sí, sí, l'any passat. Ara parlem, però abans, si em permeteu, que el Marc Artigau té molta feina, sí, està preparant, sí. Deixem que ho digui, també està preparant el... Està preparant això, aquesta obra que es diu La tienda...
De los horrores, no?
Càsting Julieta.
Càsting Julieta.
També.
Dos m'encanten, i saps que un m'agrada molt perquè hi ha l'Àngel Llàcer al darrere i el Manu Guix, i saps que això és garantia d'èxit, tinc moltes ganes de veure-la, i que s'estrenen la setmana que ve, dijous i divendres, crec que queda res pràcticament per vendre, crec, dijous i divendres al Grec,
sí.
Tot i que després fa temporada, després de l'estiu, però La tienda de los horrores, el clàssic musical, La tienda de los horrores, dirigida per l'Àngel Llàcer, el Marc ha fet la dramatúrgia, com acostuma a fer, i Càsting Julieta, que és una obra que es veurà quan el lliure.
Doncs estrenem també el 18 de juliol, aquelles coses que...
Vaja,
sí.
També és bona data.
Crec que fem 3 dies.
Sí, però
Juliol,
també pareu i torneu, no?
I després comencem temporada al Lliure de Gràcia al finals de setembre.
No em puc duplicar.
No, però...
O sigui, puc duplicar. Barelleu-vos tu i l'Àngel i digueu-me on he d'anar.
No, vés a la tienda i ja vindràs al Càsting Julieta després.
Pues que el Càsting Julieta també tinc una gran amiga meva, que m'estimo molt en Bogeria, que és una de les millors actrius d'aquest país, que es diu Áurea Márquez.
Sí, senyor.
L'Áurea és un 10 com a persona i un 10 com a actriu. Però... és un 10 com a actriu i un 25 com a persona.
Estic d'acord, no em puc afegir més. L'únic que perquè la gent ho sàpiga, el Càsting Julieta és un espectacle que fem amb 7 àvies que tenen de 80 a 90 anys... Que
no reals, eh?
Reals, que no són actrius, i que això es fa juntament amb l'associació de gent
Amics de la gent gran.
Amics de la gent gran, gràcies. Uh-huh. I és un espectacle que dura una hora, 5, una hora i 10, i que és un càsting Julieta, i a partir de Romeu i Julieta ens plantegem què és per elles l'amor, què és l'amor per nosaltres, i és un espectacle que li tinc molt, molt, molt de carinyo.
Hi ha una cançó que es diu Juliet que també t'agrada molt.
Sí, sí, sí.
O sigui, quines ganes tinc de veure-ho.
I tant.
Moltes, perquè a més la Laura tindrà un mèrit bestial, eh? Perquè clar, gent entre 80 i 90, memòria, clar.
Sí.
Si et perdo jo...
Sí. Sí, 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 el que passa que l'espectacle està estructurat perquè a través de Julieta elles ens parlen de les seves coses, eh? Vull dir que no han hagut d'aprendre molt de text, al contrari.
Fem una cosa, com ha de marxar d'aquí d'arreu un quart d'hora, permet un moment, abans de res, Marc Martínez Amat, Palau de la Generalitat, alguna novetat?
De moment no ens donen informació des de dins del Palau sobre aquesta entrada de la Guàrdia Civil. Sí que hem parlat, quan han entrat estava reunit el govern, el Consell Executiu, que ha començat a 9:45 del matí, però ara ja ha acabat. Hem vist, ara som a la plaça Sant Jaume, perquè fins que no hi hagi la roda de premsa no obriran l'entrada als periodistes, i hem vist una consellera que ens ha explicat que han entrat a requerir documentació, però que no tenen més informació.
Del jutjat 15 estem parlant, això menja el 15.
El 13.
Ai, el 15, del 13, mare meva.
Exacte, hi ha una trentena de processats, és el següent nivell després del Suprem, hi ha la investigació també al Tribunal Superior, que en aquest cas investiga membres de la mesa, o també hi ha el conseller Miquel Buch, ara també investigat també arran de l'UO, però per la seva condició de conseller també està al Superior, i en aquest cas la següent instància és aquest 13, en què hi ha una trentena d'investigats també amb diferents aspectes dels preparatius de l'1 d'octubre.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Si hi ha alguna novetat, ens ho fa saber.
Molt bé.
Fins ara. Com dèiem, s'apropa el mes d'agost, ho fem cada any, des de fa molts anys, sí. Guillem i Marc, és recomanar llibres d'estiu. Llibres que puguis dir, ja ho sé, ja ve el Marc Artigau, niqui. Què, aviam, què, Marc Artigau?
que no sé què són els llibres d'estiu.
Ja hi som. Hi ha llibres que es poden rebussar, tots es poden rebussar a la platja, tots els llibres, ja ho sé, però hi ha llibres que tenen per la gent... És igual, tira, va, digues el que vulguis, com sempre. Aviam, començo
amb la Canto jo i la muntanya balla, val? De la Irene Solà, és Premi Anagrama, és l'autora dels Dics, una autora molt jove. És un llibre molt original, molt sorprenent. Els personatges que apareixen al primer conte, vinculats al bosc, als núvols, un llamp, després aniran apareixent. Les històries són precioses i el llenguatge... poètic i preciós. M'ha recordat La Rodoreda de la Mort i la Primavera. El recomano moltíssim.
Ara ha sortit a l'edició en castellà.
Sí, amb Anagrama.
Segon.
Mentre em moria, vaig a un clàssic.
Tot això ho penjarem a rac.cat, eh?
Sí, exacte. De William Faulkner. És un clàssic. És una de les meves novel·les preferides. Ara el publica Edicions 1984. És la novel·la que, no?, Mientras agonizo, que era el que sentíem més... històricament, i aquestes de les que poso, no sé si és una novel·la fresqueta d'estiu, però és que per mi és una novel·la meravellosa, per tant, més igual que sigui estiu o hivern.
La segona es diu La noche fenomenal.
Sí, del Javier Pérez Andújar. És una novel·la molt divertida, és hilarant, a vegades té una mica un to melancòlic. Mira, us llegeixo res, molt ràpidament la sinopsi del principi. L'equip d'un programa de televisió dedicat als fenòmens paranormals descobreix uns fets anòmals, fins aleshores mai registrats. Es fan realitat en la mateixa Barcelona des de la qual s'emet. Al mateix temps, la ciutat és atacada per la meteorologia i per la sobtada irrupció d'uns personatges procedents d'una altra Barcelona que venen a demanar-los auxili als integrants de La Noche Fenomenal, que és així com es diu el programa de televisió d'aquest grup d'amics. És una novel·la que recomano molt, molt, molt.
Val, més.
4. Els satèl·lits, de l'Elisenda Solsona. És un llibre de contes que ha publicat Les Males Herbes. Són contes curts, molt originals, us els empassareu molt de pressa, són només 8 contes, és d'aquells llibres que et quedes amb ganes de llegir-ne més, i que parteixen d'Una nit sense lluna. Són contes que combinen també un estil molt poètic en l'escriptura i molt inquietant. L'autora, l'Elisenda, explicava en una entrevista que de petita li agradava fer passar por als nens que tenia a prop. Doncs en aquests contes hi trobareu una mica de tot. De tot això.
Val, més?
La pregària de Txernòbil. Aquest l'he triat, és de l'Svetlana Alexievich.
Sí, el Premi Nobel.
Exacte. Traducció de Marta Rebón, de l'editorial Raig Verd. Per què l'he triat? Perquè si heu vist Txernòbil, si us ha agradat la sèrie, que tots n'hem parlat tant, aquest llibre l'heu de llegir perquè és el llibre amb el que s'inspiren. Si heu vist la sèrie, llegiu-lo després, i si no heu vist la sèrie, us recomano que la llegiu abans i després veieu la sèrie.
Què més?
L'Adversario, de Manuel Carrera. Aquest també és gairebé un clàssic, ja. Per què l'he triat? Ara hem tret una edició molt bonica d'Anagrama dels 50 anys. És un llibre molt curt i molt colpidor, basat en un fet real. I el protagonista va sortir fa poques setmanes de la presó. Vaig veure la notícia i em va tornar la lectura d'aquest llibre. I ho explico molt ràpidament, la història. La història és de Jean-Claude Roman, que diu que és metge i que fa 18 anys que treballa a l'OMS, tot això és mentida, i quan esclata la mentida, l'any 93 mata la seva dona i els seus dos fills petits. Oh, i a partir d'aquí és una novel·la fascinant.
Què més?
Los Asquerosos, Santiago Lorenzo.
Boníssim llibre, Blacky Books, boníssim.
Un dels llibres revelació de l'any.
Vam entrevistar el Jean Martí, el portaria cada any només perquè m'expliqui com s'ho fa.
Sí, sí.
Hosti, com troba aquest llibre? És que és una meravella, Los Asquerosos, el Santiago Lorenzo. És
totalment. Ha guanyat un munt de premis, porta més de 50.000 exemplars venuts. Sí, res, per explicar això, no?, el de què va, molt ràpidament, el Manuel apunyala un policia antic a Baloig que volia pagar-li, fuig, s'amaga en un poble abandonat molt petit i allà sobreviu amb llibres d'Austral, menjant herbes...
Una compra que fa...
El Lidl, que li envia el seu tiet... Sí. I a partir d'aquí comença una història que... animo els lectors que...
És molt... Aquest llibre d'estiu també, eh? Què més?
Claus i Lucas, també és un llibre de fa temps, d'Agota Christoph.
Mira, l'ha recomanat avui el Bernat Adéu perquè diu, a més, té traducció d'en Sergi Pàmies.
Sí, és traducció del Sergi
Pàmies. Està molt bé, a més, deia en Bernat.
Molt bé.
Amsterdam llibre.
Sí, és una novel·la dura, eh? Però és boníssima. Els bessons Claus i Lucas viuen en un país ocupat per forces estrangeres, són enviats a una ciutat fronterera, els envien fugint de la guerra, i allà amb la seva àvia, que és una dona molt cruel, comença una convivència perquè ella els acull de mala gana, és molt estricta, i a partir d'aquí és una trilogia, eh? són tres novel·les. Ho recomano molt, Claus i Lucas. Un clàssic, un altre clàssic, la narració d'Arthur Gordon Pym. d'Edgar Allan Poe. Per què la recomano? Perquè ara Proa ha tret una edició molt bonica. Si us agraden les novel·les d'aventures marines, Moby Dick, El cor de les tenebres, si us agrada aquest tipus de novel·les, us la recomano. Si us agraden les narracions de terror de Poe, us la recomano. És una novel·la que, per mi, ho reconec, havia passat desapercebuda. Jo no la coneixia i l'he conegut a través de la publicació de Proa.
Anem a la desè.
Espera, que vull linkar només amb una cosa. Si heu vist The Terror, que és una sèrie d'Amazon Prime que passa amb un vaixell, heu de llegir aquest llibre perquè us encantarà.
Molt bé.
I acabo amb els poemes escollits de John Berger, que també és edicions 1984. Volia acabar amb un llibre de poemes, perquè ja que triem mil coses, és l'autor de Maneres de mirar. Berger també va escriure poesia tota la seva vida, però no s'havia publicat mai en català. Les traduccions són boníssimes, són de la Montse Basté i el Martí Sales, i m'ha agradat molt. I mira, acabo amb el que diuen els editors d'aquest llibre. La poesia de John Berger, com si busqués fer justícia, marca tot allò que tenen d'extraordinari les vides dels més humils. I jo no ho sabria explicar millor.
Anem, Guillem, els teus llibres, va.
Digui, doncs mira, jo comencem amb en Josep Pla, Sis amics i un amant, de Xavier Fabrés, periodista i escriptor que sap de tot, i a més escriu de tot i bastant bé. Coneixedor de Palafrugell, de la seva gent i sobretot de Josep Pla, ha tret un llibre editat per Empúries. Ve a ser una mena d'aproximació biogràfica, però a través dels seus amics més decisius, o sigui, Josep Martinell, Albert Puig, Palau, Manuel Ortínez, Josep Vergés, Alexandra Plana, la Ramós i l'amant Aurora Perea. Colossal el prol de Xavier Fabrés, anomenat El fugitiu, que perquè estava a les tertúlies i va desaparèixer. Un altre llibre que és La història viscuda de Joan B. Cull, l'historiador, professor, tertulià i col·laborador de diversos diaris, ha editat a l'editorial Pòrtic una mena de biografia que són històries viscudes, vivències personals, i d'aquí ve la història viscuda del títol. I si en Marc ha parlat de poesia, jo parlaré d'un llibre de poesia que es diu Cel obert, de Rosa Maria Font Masot, que és una professora que ha escrit diversos llibres, tant per adults com per a joves, però sobretot poesia, i molts d'ells han estat elogiats i premiats, com per exemple aquest que estem parlant avui, que és Cel obert, editat per l'editorial valenciana, 3 i 4 amb el títol de Cel obert, i ha guanyat la 39a edició dels Premis de Poesia Senyoriu d'Ausius Marc de Benicarló. Un llibre que fa temps que ha sortit però que m'agradaria tornar a recomanar, i que és La trena. És una novel·la que ja té el seu recorregut i que ja porta venuts més de 500.000 exemplars. Està editada en català i en castellà per l'editorial Salamandra. Està escrit per una noia que té nom italià però que és francesa. Es diu Letizia Colombani i va néixer a Bordeaux l'any 1976. La història és la de tres dones de països diferents: Itàlia, la Índia i el Canadà. Les tres històries estan relacionades amb els cabells de les protagonistes. Tres històries que formen una trena.
Anem al número 6?
Mira, el número 5, em sembla. No tornaran vius.
Ah, sí, sí.
Una novel·la editada per Columna i escrita pel periodista Xevi Sala. Aquesta és la cinquena novel·la que Xevi Sala escriu, combinant la ficció, la no ficció i la crònica social. La seva darrera novel·la, recordem que va ser I ens van menjar el món, que també està editada per Columna l'any 2016 i va guanyar el Premi Prudència Bertrana de novel·la. Amb No tornaràs vius, Sala parteix a la història de quatre personatges i un atemptat i les mistes radicals a Catalunya. Teresa Pàmies, estem l'any
Teresa Pàmies. Sí.
La gent del meu exili, de l'editorial Empúries, es recupera la seva història publicada l'any 1975 amb el títol de Gent del meu exili, que va estar gestada durant els més de 30 anys que ella va estar a l'exili. En aquesta edició hi ha un pròleg del seu fill gran, Sergi Pàmies. Records del futur, de Siri Usbel, que és una escritora nascuda a Minnesota l'any 1955, ha rebut diversos premis internacionals i va quedar finalista precisament al Premi Llibreter amb l'obra Tot allò que vaig estimar, l'any 2003. És la història d'una escritora d'una certa edat que, a través d'una troballa d'uns collars antics, viurem moments del passat, del present, i coneixerem l'ambient a Nova York de finals dels anys 70, i també, atenció, viurem integrats sobre el comportament de la seva veïna. No dic res més. L'edició en català, l'editada edició en 62 i la castellana Seix Bardal.
Val, anem amb un altre llibre.
Barcelona Suite.
Home, esclar, la nova editorial de l'Ester Pujol.
Molt bé, molt bé, dins el grup de l'Enciclopèdia Catalana. Són contes inspirats i situats a la capital catalana. O sigui, en aquest cas Barcelona. Escrits i per reconeguts, aplaudits escriptors i escriptores catalanes com Sílvia Soler, Xavier Bosch, Adrià Pujol, Jordi Noca, Clara Calaltó, Llucia Rami, Sergi Pàmies, Adrià Pujol, Ampar Molinen, Rod Massagran, Irene Soler, Jordi Puntí, Natàlia Cerezo, quasi només faltes tu, Marc.
Jo, segona part. N'he llegit uns quants i estan molt, molt bé.
Bueno, doncs... Ell fa llibres de Barcelona d'altra manera. Anem a la novel·la.
Carta d'una desossegada.
És la de l'Àngel Casas.
Sí, senyor, el periodista conegut per les seves intervencions a la televisió i com a comentarista musical. Recordem que l'any 2002 va sorprendre el personal publicant una novel·la generacional d'un temps d'un país publicada per Codes Cremes anomenada Fred als peus. Casas, després d'aquesta experiència, ha publicat altres històries, però ara ha tornat a sorprendre de la mà de la mateixa editorial Codes Crema amb aquest llibre, Carta d'una desossegada, que aplega 11 contes. Un d'ells dona el títol al llibre i parla sobre coses quotidianes de la vida, del passat, del present i el futur, amb un to irònic i de vegades absurd i d'altres divertits, com per exemple el taxista teu que vol fer-se musulmà o la correspondència amb un consultori radiofònic de l'Helena Francis.
Val, el desè?
L'home que no llegia els diaris. Atenció, perquè aquesta és la biografia d'Alexandre de Lufeu, farmacèutic de professió empordanès, que va néixer a l'Armentera el 1903 i és un visionari que, entre altres coses, va predir que l'estat espanyol desapareixeria el 2029. O sigui que, Jordi, hauries d'aguantar per donar la notícia.
Efectivament, bueno, no crec que arribem.
2029.
Va, anem, sisplau, amb l'11è, que és el cònsul de Barcelona.
Sí, Premi Néstor Luján de
Pulta. Andreu Claret.
Sí, senyor. Que ha estat Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2019, editada per Columna, i Claret, que va néixer a Aix, a França, el 1946, en una família republicana d'exiliats. Té una llarga i meritòria experiència com a periodista i com a escriptor, i té publicades dues novel·les a la mateixa editorial, El secret del picardista i Venjança. Aquesta novel·la, El cònsul de Barcelona, és la història de Vladimir Antonov, que va ser cònsul soviètic a Barcelona durant el 1936-37.
Una cosa molt important.
Sí. Digui, a veure.
Anem a la rentrer, perquè anirem de vacances.
Sí.
Després, quan el setembre...
Tornem.
La gent torni a treballar. Alguna cosa que hagis de destacar que surti just després de les festes de l'estiu?
Home, n'hi ha el 28 d'agost, un personatge que està esperant.
Home, el Xavi Bosch, el llibre del Xavi, no?
Paraules que tu entendràs, aquest és un dels llibres que ja està esperat, anunciat. Però n'hi ha un altre, d'un noi que és col·laborador de RAC1.
Ah?
I sí, que ha fet un llibre que se'n diu Paraules Inútils.
Les Paraules Inútils.
Paraules Inútils. I sortirà també el dia 28 d'agost.
Oh, carai.
Mano a mano amb en Xavier.
Marc Artiau versus Xavier Bosch.
No, sí, home. Amb il·lustracions de Miguel Gallardo. Això és molt important.
Són els contes de Marc que llegeix aquí...
El
Marc.
A part hi ha poemes, hi ha contes nous, hi ha tot. Hi ha més coses, eh? Però...
No, potser no m'ho puc creure. Agafa-li, digue-li, estic en directe a la ràdio. Agafa.
Un moment. Ara no puc parlar, que estic en directe a la ràdio.
Això és el directe.
No puc parlar, que estem parlant de llibres. Ara truco. D'aquí 5 minuts, que he de marxar.
Donaré records.
RAC1, estem en directe, ja, sir, sí. Vols parlar? Vale, doncs ara et truco. Vinga.
Carai.
Sí, sí, ho estàs sentint ara.
No, estic sentint res, però...
Estic sentint en Marc, però sabem que et truca.
Un petó. Vinga, fins ara.
És el llàcer, que ja està tocant la pera. Bueno, aviam. Les paraules inútils. Administracions de Miguel Gallardo són els contes del Marc al Món RAC1, sí, que surten el 28 d'agost. Has agafat els millors, per entendre's. Interpreto, Marc?
He agafat amb quatre temàtiques. La infantesa, el joc amb el llenguatge, les relacions d'amor, desamor i una idea sobre el misteri. Els que crec que m'ho he passat millor fent-los o que he tingut una reacció més bonica dels oients.
Va.
Hi ha poemes, hi ha contes més llargs, hi ha més coses, eh?
28 d'agost,
sí,
eh?
Sí, sí,
doncs
sí.
Aquest llibre del Marc Artigau i també el llibre, Paraules que tu entendràs, del Xavier Bosch. I tu també en tens un altre al forn, eh, Guillem?
Sí, un altre. També el 28, que surt
carai,
el 28.
Carai, surt quasi el 28 d'agost, com tu, tots, o què?
Cau al món, eh? És un llibre petit, eh? Un conte que es diu La Martina Balcau.
La Martina Balcau.
Balcau, sí.
Perfecte. Per cert, que el Sant Jordi que ve...
Sí. què fa?
Què, okay, Marc?
No ho sé, el Sant Jordi que ve, no ho sé què farem.
No, perquè potser hi ha una altra aventura i desventura.
Ah, sí? Doncs vosaltres dos, ja el teniu.
No, tenim res encara.
No hi comptis.
Però és que tu, Jordi, per exemple, quan fas el programa aquell que voltes tot el món i que eres meravellat?
Doncs quan puc em deixen fer aquí també la ràdio. Escrius? Doncs els avions escric. Que és quan tinc temps. O l'estiu també escric.
Però tot el dia estàs voltant amunt i avall i vas... És un dels programes més interactius, ràpids i amb un interès... És fantàstic.
11:34. Espera un moment, Guillem, no et moguis. Tu, Marc Artigau, que vagi bé, eh?
Moltes gràcies.
A disposar. 11:34 minuts. D'aquí uns moments... Carai, no sé si és Tony Hill, Déu, com Colina... si és Tony Hill, si és Tony Hill, ara d'aquí uns moments ho sabrem. El Tigres de Vidre, el llibre d'aquest autor català que avui ens acompanyarà aquí al món a RAC1. Bon llibre.
RAC1.
Necessites ajuda amb els teus pares aquest estiu? Vols marxar tranquil de vacances sabent que es queden en bones mans? Cuideo, l'empresa líder de cuidadors a domicili per gent gran. Cuideo.
Del 8 de juliol al 6 d'octubre, participa en l'aventura de l'estiu. Vine i juga al mur interactiu del Sant Cugat Centre Comercial. Segueix les pistes per cercar el tresor i guanya premis directes. Aquest estiu passa-t'ho d'allò més bé. És diversió. És Sant Cugat Centre Comercial.
El 15 de juliol, concert de Joc de Trons i la millor música èpica del cinema al Palau de la Música Catalana. Gaudeix de la música èpica de les bandes sonores més conegudes. Entrades a palaumusica.cat. Música de qualitat amb Fundació Excelentia. Sons del Món presenta Texas en concert.
Dissabte 20 de juliol a la Ciutadella de Roses.
No et perdis la celebració dels 30 anys d'una de les bandes més populars del món en l'únic concert d'aquest estiu a la Costa Brava.
I només si entreu a RAC1.cat tindreu un 10% de descompte en la compra de les vostres entrades.
RAC1, emissora oficial.
Viu un estiu gourmet al Summer Food Fest de Finestrella Shopping Center. Una autèntica food truck experience on gaudiràs de propostes gastronòmiques per llepar-se els dits. Ah, i el dissabte 13 de juliol participa la gran paella de popular amb degustació gratuïta. A Finestrella Shopping Center brillaràs amb llum pròpia. Més informació a finestrelles.com.
Ensenyar tots els cotxes de cotxes.net en una falca de ràdio seria impossible. Per això els hem posat a tocar una cançó de Mozart. Cotxes.net, la major oferta de cotxes.
Celebra el 80è aniversari de la saga Batman. Aconsegueix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo la col·lecció de batmòbils més emblemàtica. 7 rèpliques amb carrosseria metàl·lica dels cotxes oficials a escala 1-32. Primera entrega, el mític Batman Forever per només 9,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
El 7 de julio...
Però què vol dir que no dutxes, mamà?
El xupinazo...
Però és una sauna, això!
El carrer de l'estafeta... I les tresines.
Gràcies,
Tomà. Aquesta setmana, les tresines també celebren, a la seva manera, el Sant Fermín. Aquesta nit, tot l'encierro a 8 TV.
Dissabte 27 de juliol a les 20 hores, vols córrer amb l'Àlex i el Marc Márquez les curses 5K i 10K de l'Allianz Night Run, la cursa atlètica i solidària al circuit de Barcelona? Inscriu-te a allianznightrun.com abans del 24 de juliol. Ajudaràs aldees infantils i rebràs una samarreta tècnica de la cursa. Una cursa amb pasta party, música rock, disc jockey i activitats infantils des de les 7 de la tarda. Mundo Deportivo, diari oficial.
Sí, el futur és digital. Totes les empreses busquen programadors i analistes de dades. Digitalitza't. Dona futur a la teva professió. A Ubicum Code Academy, amb un programa intensiu de 5 mesos, et preparem i ens comprometem a trobar-te la feina que aspires. Els nostres alumnes estan treballant a empreses com Amazon, Microsoft, Trivago i Accenture. Entra a ubicum.tech.
Renovada, fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Aquesta és una anècdota que li va passar al rei d'Espanya, un visitant al Parlament. I em sembla que era l'Arcadi Calzada, llavors vicepresident, que li anaven ensenyant i tal, i a un donat van dir, i et diu, i arriba, tenemos les golfes. I el rei els va dir, carai, aquí tenéis de todo.
Perquè la ràdio és així.
11:38, això m'ha dit que la Guàrdia Civil s'ha personat, segons el govern de la Generalitat, la Guàrdia Civil s'ha personat per la instrucció del jutjat número 13 de diversos departaments requerint informació. I ens anuncia el propi govern que no estem parlant d'un registre, sinó només requeriment d'informació. Els departaments són Presidència, Exteriors, Treball i Intervenció General. Se'ls facilita la informació que demanen, com sempre que ho han demanat. Per tant, no estem parlant d'un registre, estem parlant d'un requeriment d'informació, que és una altra història. 22 minuts i les 12 en punt del migdia. Estàvem parlant d'aquest llibre, que es diu Tigres de Vidre, Tigres de Cristal, que és l'última novel·la d'un escriptor de Cornellà, que es diu... Aviam, Toni, bon dia.
Hola, bon dia.
No es diu Toni, bon dia, es diu Toni... Toni, aviam, Toni?
Toni Hill?
Toni Hill.
Sí.
Ah, val, val. No sí, és ni ill ni...
Aviam, depèn, com
no,
vulguis.
No, cadascú es diu com
no,
es diu.
No, no, perquè mira, això és molt complicat. Ja. Jo quan era petit, clarament era Toni Hill.
Escola, però, i a casa?
I a casa també, i a casa també.
Toni Hill.
És veritat que és anglès d'orígens que es perden, sí. No se sap on. Bueno, un cosí meu ha fet un llibre sobre això, sí que ho saben, però jo no ho sé. El que passa és que després, quan ja em vaig dedicar a traduir, quan jo era traductor i tal, la gent em va començar a dir Toni Hill, i es veu que és més fàcil de pronunciar, així en general, dir Toni Hill que Toni Hill. Sobretot aquesta ella final, a la que surts d'aquí, costa molt de dir. I em deien unes coses estranyíssimes.
No, però per exemple, jo...
Prefereixo la versió anglesa.
Hi ha unes caves a Vilafranca que
són Hill, sí.
Caven Hill, sí, o Hill, Hill també, sí, moltes sí.
Teòricament som partim del mateix.
Ah, cony,
però jo no em toca res. No em toca res, vale. Les caves.
Que és de Vilafranca, tu, o què?
No, que va,
que va
però, sí, però es veu que generacions enrere les famílies eren més, estaven més properes.
El llibre no és a Vilafranca, sinó a Sant Ildefons, a Cornellà, que és el barri on precisament el Jordi Évole va acabar el seu últim salvador.
Sí.
Per algun motiu en especial?
Bueno, perquè jo vaig estudiar allà.
Vaig estudiar allà?
Sí, jo vivia a Cornellà, bueno, vaig viure a Cornellà pràcticament fins als 20 i llargs.
Vas viure al barri Sant Ildefons fins als...
No, jo vivia al barri Centre. Jo vivia el que és el barri Centre, la Rambla i tot això. El que passa que en un moment determinat, de cop ens quedem sense places a l'institut, perquè som els nens del baby boom, i a l'institut públic d'allà al costat no hi havia places, ja no hi cabíem. I llavors ens van enviar uns quants a Sant Ildefons, a una mena de jo que sé com dir-ho, barracons provisionals, que jo vaig fer bupicou. És a dir, que la provisionalitat va durar bastant.
Ja només començar el llibre, una mica més endavant del començament del llibre, ja veus que hi ha el moviment que va ser tan típic dels anys 60 i 70, que és de la immigració, que va arribar precisament en, en aquestes zones, i tu parles de la dignitat, vaja, fer que almenys així m'ho he percebut jo, com la dignitat, com la marginalitat d'un barri obrer, no?
Totalment, és que pensa que el barri aquell no existia. És a dir, no és que de cop ocupin un barri, és que el barri no existia, Sant Ildefons no existia. És a dir, eren uns camps que estaven allà, i cada cop, als anys finals dels 50, principis dels 60, donada la quantitat de gent que va arribant i que no saben massa bé on de col·locar i amb tots els problemes que generen, ells decideixen començar a construir blocs de pisos i fer negoci. Que això, diguéssim, sempre funciona.
Si no t'agrada el llibre, la meva teoria del llibre, si no t'agrada el pròleg, deixa el llibre. Si t'agrada el pròleg, continua el llibre. El pròleg és meravellós.
Sí, t'ha agradat?
Ah, molt. És que clar, és que s'entén moltes coses de tot. No?
Sí,
pots explicar fins on puguis explicar perquè...
sí, home,
a veure, la pregunta que sempre fem és de què va?
De què va? Sí, a veure, la novel·la el que fa és tractar, de fet, parla d'amistat, bàsicament és una novel·la sobre l'amistat, de dos nanos que es coneixen precisament a la Satèl·lite, ara dit Sant Ildefons, però en aquell moment era la Satèl·lite per tothom, als anys 70, és a dir, tenen com la meva edat per entendre'ns, a l'any 75, 76, 77, amb tot aquell moviment que hi havia en aquell moment a la zona, perquè era un, bueno, a la zona i al país en general. Sí. I aquests dos nanos es fan amics, i aquests dos nanos, d'alguna manera, es fiquen en un embolic bastant tràgic, amb el qual acaba morint un tercer nano, que el que feia era... Clar, dir bullying o dir assetjament escolar és com anacrònic a l'època, no? A l'època no se'n parlava ni de bullying ni d'assetjament escolar.
I tots el vam patir.
Clar.
Vaja, esborro.
Sí.
Tots potser no. Però molts el vam patir.
Sí. Mira,
jo el vaig patir en aquella època, però és que a més era una època que hi havia els... Tu saps de què estic parlant? Els quinquis.
És que, clar...
Un atracament en aquella època, quan tenies 13 o 14 anys, era una manera de fer un bullying bestial.
Alguns
ens van sortir clapes. Clapes ens van sortir per culpa d'assetjaments que vam rebre.
Mira, jo amb el cas del tema del bullying, tinc una teoria que em sembla que funciona, que és que tothom o l'ha patit, o l'ha fet, o l'ha vist. O sigui, és impossible que t'hagis escolaritzat, per dir-ho així, i no hagis passat per una de les tres possibilitats, o fins i tot per més d'una. Perquè gent que l'ha patit després creix i el fa, gent que l'ha vist...
Que veu que l'altre li passa... Sí, sí, correcte, sí, sí. Correcte.
Llavors, aquests dos nanos el que fan és, en un determinat, voler venjar-se del, de l'assetjador, ja et dic, de l'assetjador del Cafre, que...
El Mazinger, no?
Exacte, sí, el Mazinger. El Cro-Magnon, ell vol que li diguin Mazinger, però és més aviat el Cro-Magnon. El que fan és venjar-se d'ell i aquest nano acaba mort. Clar, a partir d'aquí, aquests dos nanos es separen i passen 37 anys i aquí sí que...
Aquí ho deixem.
Aquí sí que ho deixem.
Aquí ho deixem. Sempre ho pregunto, però quan parlem de ficció, una ficció tan real com aquesta, què forma part del teu passatge real?
Jo crec que una mica, al fons, clarament, forma part del meu...
Hi havia, el paisatge, no?
El paisatge, totalment. A més, hi havia una voluntat. Aquesta és una novel·la que, de fet, neix... homenatge no m'agrada, però sí per parlar d'un paisatge concret, d'un paisatge urbà, d'un paisatge que s'ha tractat molt poc en el món de la literatura al nostre país, perquè hi ha molt poques novel·les ambientades a Ildefons, jo diria que...
Jo soc la primera, no?
No sé, d'haver-hi alguna més, però potser l'ha transcendit, saps? Publicada en editorials més petites o més locals. Llavors, jo volia parlar d'un barri, volia parlar d'una època, i d'alguna manera volia contrastar-la amb l'època actual. Per això el tema d'aquell assetjament escolar que en aquell moment no existia i que ara sí que existeix, em serveix com a contrapunt, no? Com han canviat les coses i com certes coses no han canviat gens.
Perquè, clar, que ara, és a dir, per exemple, la portada no apareix ni la paraula bullying ni la paraula assetjament, volgudament buscat, és a dir, senzillament perquè és més una història, efectivament, d'amistat que no una història sobre el bullying?
Clar, és que per mi el bullying, de fet, és una excusa narrativa molt potent, que genera molta trama i que a més és important, perquè forma part del meu passat, també, jo també el vaig patir, vull dir que no ho trec de... No me n'oblido. Però per mi era una excusa, era una manera... Jo volia una trama en la qual uns nens es fiquessin en un embolic molt gros i les conseqüències d'aquest embolic s'arrosseguessin gairebé 40 anys després, no? Llavors, els nens es poden ficar en molts embolics, això és veritat, però el bullying em semblava un tema interessant per col·locar-lo aquí al mig. Llavors, no és una novel·la sobre el bullying, però que al final, déu-n'hi-do, la de pàgines que hi ha i la de testimonis que jo vaig buscar, també, i la de gent amb la que vaig parlar, per intentar que fos, no tant el del 70, que aquest el puc explicar jo, sense cap tipus de problema, sinó el d'ara, no? La trama que hi ha ara.
Aquesta és la història, és a dir, quina diferència hi ha entre el bullying d'abans i el bullying d'ara? Internet?
Bàsicament internet, però hi ha una que és molt bàsica i que és molt, molt fàcil d'entendre, i és que abans l'assetjament era presencial. És a dir, l'assetjador havia de ser-hi.
Correcte.
Havia de ser-hi.
Correcte.
Havia d'estar allà.
Era presencial, efectivament.
Quan tu te'n escapaves, per dir-ho d'alguna manera, quan arribaves a casa teva estaves sa i estalvi, d'acord? Ja no tenies que patir res. Ara, l'assetjador ni tan sols té que estar. Pot estar, Pot existir tot això exactament igual. Jo crec que és menys violent físicament perquè salten les alarmes molt més aviat i llavors si el teu nen arriba tot senyalat de l'escola, tu dius que vas a preguntar què passa, no? Ara això, d'alguna manera, es pot talidir, però aquest assetjament segueix mitjançant xarxes socials, segueix a través del mòbil, segueix a través de grups de WhatsApp, segueix i tu no el controles, i sobretot no te'n pots escapar, és a dir, no fa falta que l'assetjador estigui davant teu, tu estàs a casa teva i saps que els teus amics estan compartint una foto amb amb el que sigui. Llavors, jo crec
que no és millor ni pitjor, sinó diferent.
Exacte. És curiós. A mi quan vaig començar a entrar en el tema una mica més a fons, semblava curiós que si hi ha alguna cosa que ha canviat en aquests anys, clarament és l'educació de les criatures.
Correcte.
Vull dir, eduquem amb uns altres valors.
Efectivament.
No? Vull dir, crec que el valor del 70 era començant per l'obediència i després venien els altres. Ara eduquem amb uns valors molt diferents i hi ha unes classes molt diverses. A més, tenim un país molt divers, llavors, molt diverses amb gent que ve de tot arreu i tal. I en canvi, aquesta inseguretat d'alguns nanos que els porta a agredir, utilitzar agredir així en general, a agredir a uns altres per aconseguir el poder, saps? Per destacar,
correcte,
que és del que es tracta, no ha variat gens. És a dir, varien les formes, es fa d'una altra manera, però en si, la necessitat, per dir-ho així, aquesta necessitat violenta d'imposar-se o de fer escarni o de... I a més amb les mateixes excuses, O sigui, el niño mariquita, la niña gorda, el... O sigui, igual que si no haguéssim pensat... La diferència. Igual que si no haguéssim passat 40 anys.
La diferència es penalitza, és bestial, això, La diferència es penalitza, és una cosa que és això, ha sigut sempre així,
sí.
i no el podem evitar.
Clar, a canvi, ara hi ha uns protocols que, que d'alguna manera les escoles estan preparades per això, els pares també estan al tanto, vull dir, està tot com a mínim se'n parla. Mira, és una mica com la violència de gènere. O sigui, existir, sí, havia existit sempre i existeix ara. Ara se'n parla i abans no.
Però aquest és un avantatge, no?
Una clar, home, tenim, i tant, no? I tant. Ara no, jo sempre penso que ara estem millor, clar, sí, sí.
Clar, el llibre parla d'una cosa que, és que també crec que... que és allò que... hi ha una frase que m'agrada molt, que és allò de que els testos s'assemblen a les olles. Sí. És a dir, tu també mames d'on vens.
Clar.
I de l'educació que has rebut i de l'herència familiar que has tingut, que també en aquest llibre, bàsicament amb el personatge del Moc,
sí,
Juan Pedro, dels protagonistes, és també el sí, que penja, l'herència familiar que rep, no?
És que ell té una herència que es transforma en un entorn, també. Clar, correcte, és que l'herència clar, no és clar, només clar, herència. L'herència la té, perquè a més té una herència de malaltia, diguéssim, de malaltia mental. Però a més té un entorn que no l'ajuda no gens, fora nano. No, aquest nano realment, jo crec que és un dels personatges, jo he escrit 5 novel·les, crec que és un dels personatges no sé, que a mi em feia més pena. És a dir, que més he intentat empatitzar amb ell, però clarament és que té molt poques armes. La vida li ha donat molt poques cartes, diguéssim.
Perquè no això tot passava, hi havia personatges així?
Sí, jo almenys...
A Sant Ildefons?
Sí, a Sant Ildefons, jo diria.
Però a molts llocs.
A molts llocs. Sí, jo recordo entrar un profe el primer dia de classe, allò, allò que te sentes i tal, i mires amb cara de més o menys espantat, bueno, i dir, tu eres el hermano de no sé quién, no? Va, bueno, al fondo. Jo recordo la frase, eres carne de cañón.
Per ser...
El hermano de no sé quién. No? Vull dir, clar, és que era bastant... Sortir d'aquí era bastant complicat. Vull dir, si fóssim, estiguéssim en una pel·lícula americana, aquest nen es convertiria en el nou Bill Gates, però resulta que, clar, la vida no és així, no?
Hi ha una metàfora tremenda que un dels personatges, el Marc, li diu a la seva amiga, l'Helena, li diu, això és la selva i els animalons no s'alien contra els lleons, senzillament els defugen, i mentre se'n mengen un, els altres s'aprofiten per fugir.
Exacte, totalment. Tothom que ha patit una situació aquesta de bullying té aquesta sensació. Perquè tu tens amics, també. No és que no en tinguis. Però els amics arriba un moment que, davant quan la cosa és molt tensa, s'aparten. I tu et quedes allà sol.
Però hi ha una altra cosa que em sembla fascinant. Que passa ara, passava abans i passarà sempre. Que és que sempre ens pensem que, com que els nostres fills són els més guapos, els millors, els més alts, els més no sé, no sé quantos, penses que pateixes per ells que no siguin víctimes del bullying, cony, si són ells els bullies.
Bueno, això no s'ho planteja
mai
ningú.
Això no ens ho plantegem mai ningú, no, perquè és impossible.
No,
és que és impossible que ho sigui.
Clar. Que ara també partim d'un pressupost, no? D'una mena de...
Sí, sí.
Que és que els nens són bons, tots. I els nens no són mai dolents. I clar, això és... Vull dir, el de bo dolent són uns conceptes molt abstractes, no? Però diguéssim que n'hi ha que es porten bé i n'hi ha que no.
Correcte. Hi ha un moment de la novel·la en què parles de la connexió entre migrants i Catalunya, diu, tot el barri era socialista o comunista i simpatitzava en qualsevol lluita que posés contra les cordes al règim anterior. Crec que per això vam assumir com a pròpies les protestes dels catalans, que clamaven a crits per la seva llengua, la seva cultura i les seves institucions. Espanya ens havia maltractat, ens havia expulsat dels nostres llocs d'origen, s'havia quedat en mans de senyoritos, capellans i guàrdies civils. Catalunya, en canvi, ens havia acollit, potser no amb entusiasme, però sí amb més respecte. La pregunta és òbvia, creus que aquesta connexió es manté, s'ha perdut o ha evolucionat?
Diguéssim que jo crec que
ha evolucionat.
És a dir, jo crec que evolucionat.
Positivament o negativament?
Doncs no sé què dir-te, depèn del moment. A veure, depèn del moment. Jo crec que també tot això és cert, vull dir, i això ho diu en primera persona, a més, un narrador, que és una mena del meu alter ego col·locat a la novel·la, jo crec que molta gent pensa així, ara ja no parlo de mi, molta gent pensa així. És veritat que també en algun moment jo crec que hi ha un... Això ho deia Candel, i jo li copio la frase. Hi ha un punt al qual, no sé si aquí vam entendre bé, que aquesta gent podia estimar el nou lloc on te vivien sense deixar d'estimar l'anterior.
Correcte.
Saps? Vull dir que tu, de cop, la teva vida estigui aquí, la teva família estigui aquí, a Sant Ildefons, és igual...
Sí, on sigui, on sigui.
On sigui. I tu tiris endavant i sigui més pròspera, per dir-ho així i tal, no vol dir que no tinguis al mateix temps una nostàlgia, un afecte i un carinyo, directament.
Un arrelament.
Un arrelament amb un lloc on, sí, tu allà no hi podies seguir vivint perquè les condicions no es donaven, però el vincle sentimental es manté. Mm. Llavors, si els, de cop, si els sembla que els fas triar, llavors potser ja no els agrada tant.
Quants cops has rellegit el llibre?
Ui.
Ho dic perquè has d'estar molt atent. T'aviso, Guillem, quan l'agafis, has d'estar molt atent. Perquè cada capítol pràcticament la fa una veu diferent,
sí,
fot salts endavant, va salts enrere, amb la qual cosa et demana una atenció. És a dir,
El pròleg és... Si algú vol saber com és el llibre, que llegeixi el pròleg, perquè el pròleg ho troba tot.
El final del pròleg és...
és magistral.
Diu, aquella matinada d'hivern, que ja era 16 de desembre del 1978, només va poder agenollar-se davant d'aquella falsa fossa improvisada on jeia el seu fill i resar la primera oració que li va venir al cap, un pare nostre entrebancat que tantes vegades havia jurat i perjurat que no tornaria a pronunciar.
Mm-hmm. Sí, és això.
Clar, a partir d'aquí dius...
Sí.
Anem-hi.
Ara, el dubte que tinc és si l'has de rellegir perquè el puzzle encaixés bé.
Clar, l'has de rellegir molt mentre... Jo no el rellegeixo mai quan ja està, eh? Quan un cop ja està editat, no, sóc incapaç. Sóc incapaç, perquè llavors... No, per si de cas. Si hi ha alguna cosa ja m'ho diran. Però llegeixo trossets, eh? Perquè a vegades et toca, a més, fer-ho. Mentre el fas constantment, mentre el fas, de fet, hi ha un moment a la teva vida que només t'importa això. Sí, perquè no pots pensar en res més. És com si el teu cervell ja no tingués espai per més coses. Salvo que passés alguna cosa molt greu, familiar, alguna cosa així. Arriba un punt, jo recordo, cap a la tercera part, quan totes les històries comencen a juntar-se, sí. És a dir, quan tots els personatges, que n'hi ha molts...
Quan comences a trobar claus a la història.
Exacte. Sí que, de cop, crec que vaig parar com uns 10 dies o així, o una mica més, vaig tirar enrere perquè no... No em veig en cor, No em veig en cor. Després ja... Vinga, si tu sabies com acabava això, sabies com tirava endavant i tires endavant, però costa, són novel·les corals, aquestes novel·les corals, si vols que tots els personatges tinguin, els principals, però vull dir, tinguin, que el lector se n'en recordi, que el lector visqui amb cada un i els entengui a tots, perquè jo vull que entengui hasta els que no són bons, és a dir, si no, no té gràcia, no?
Has de trobar un nexe d'unió amb algun d'ells, clar. Crec que sigui impossible amb el bèstia, per exemple.
Sí, amb el Cromanyón, sí.
El Cromanyón, efectivament.
Sí, no, o la Lara, clar. Jo intento trobar, com a mínim durant unes hores al dia, pensar, bueno, i si jo fos ell, clar, com ho faria?
Tu vens de la novel·la negra?
Sí.
I passes al thriller social. T'hi quedes o què faràs?
Doncs no ho sé, jo vaig canviant bastant,
Però una mica... fa un any, no has començat a escriure un altre ja?
Començo ara, però molt lentament. És que aquest llibre...
Sí,
perquè hi ha moltes coses. Més difícil també trobar una altra història on jo em senti tan vinculat. Per inventar arguments em puc inventar molts, no? Vull dir, se't pot exposar-s'hi. Sí. Però una història que per mi tingui un significat especial, que parli d'una època, d'una gent, de tot un ambient del qual jo volia parlar, clar, no n'hi ha tants, diguéssim.
No, de fet,
jo penso que si no escrivis res més, jo ja estaria. Uns ha de guanyar la vida.
Es diu Tony Hill, ha fet un llibre que el podeu trobar en català i en castellà, Tigres de Cristal, Grijalbo, Tigres de Vidre, Rosa dels Vents, una novel·la altament addictiva escrita pel Tony Hill i que avui ens l'ha vingut a explicar aquí al Món RQ. Gràcies, Toni.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Guillem.
Molt bé, ens veiem.
Vagi bé, bon estiu. 4 minuts a les 12.
A TMB renovem la línia 1. Del 29 de juny al 30 d'agost, la línia 1 de metro estarà fora de servei entre les estacions del Clot i Fondo. Per garantir la mobilitat de tots els usuaris, es recomana utilitzar les línies 9 i 5 de metro, els serveis de Rodalies i l'autobús. Consulta el teu itinerari alternatiu a tmb.cat.
La 649 presenta els consells de Marc Giró per aprendre a ser ric. Per gaudir d'unes bones vacances, pots anar a una illa deserta amb la teva família o pots comprar una illa per a tu i una per a la teva família. No n'has fet per ser rics, però sona aprendre ràpid. Dilluns, dimecres i dissabte tens una oportunitat per fer-te ric. El pot del proper sorteig de la 649 és de més de 10.300.000 euros. Loteria de Catalunya. Tria-la. Tots hi guanyem.
Ara és el millor moment per instal·lar una alarma de Securitas Direct, perquè no entri ningú a la casa que tens a la platja o al poble, perquè si ara agafes vacances puguis marxar tranquil·lament, o perquè si ja has tornat i has estat preocupat pel benestar de casa teva, no et torni a passar. Truca ara a Securitas Direct, 944 45 46.
3 minuts i les 12. Hola, David Solans, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Fatal.
Mira, et sembla que comencem amb el més fresquet.
Esa puerta!
Ui.
Gràcies.
No. Ja, és normal, això. La ràdio directa. Mira, ràdio en directe, com el que ha passat fa una estona amb el Marc Articau, que ha rebut una trucada de l'Àngel Llàcer, sí, i l'ha agafat en ple directe per dir-li que, evidentment, doncs, no el podia atendre.
Hi ha poemes, hi ha contes nous, hi ha tot, hi ha més coses, però...
Potser no m'ho puc creure. Agafa-li, digue-li, estic en directe a la ràdio, agafa.
Un moment.
Ara no puc parlar, que estic en directe a la ràdio.
Això és el directe.
Ara no puc parlar, que estem parlant de llibres. Ara truco. D'aquí 5 minuts, que he de marxar.
Donaré records.
RAC1, estem en directe, Llàcer, sí. Vols parlar?
Estoy pesado, eh?
Vale, pues ara et truco. Venga.
Que
carai.
Sí, sí, ho estàs sentint ara.
No estic sentint res,
Estem sentint en Marc, però sabem que et truca.
Pató, vinga, fins ara.
M'ha enviat un missatge abans d'enllaces després que diu, però per què m'ho feu, això? Sou un tot plegat.
Home, ha estat bé també punxar-lo i ja pots escoltar el que deia.
Què més?
Però bé, anem ara amb el Justo Molinero, que per cert desmenteixo que ja estigui de vacances. Jo vaig dir que no l'escoltava, no sé, devia tenir un dia que no hi era.
Festa com jo.
Sí, encara està allà al peu del canó fent el programa i l'altre dia es va fer un nus a la llengua intentant dir Tarragona i altres paraules.
I en Tarragona la Universitat Rovira i Virgili en el rànquing de les mejores universitats del món. I en Tarragona
Vaja, acabem amb un moment d'aquells tamuts a la ràdio. En quasi... Ah, el tenim, em pensava que no.
Home, clar, pobre Bertolí.
Que no vol treballar mai.
Hola, bon dia. Que bé que he dormit avui, eh? Aquesta matinada s'ha posat a tronar i a ploure, ha refrescat, m'he pogut posar la flaçada fins al nas i això...
T'has tapat i tot?
Sí, sí, home, i tant. 14 graus i mig de mínima, tu mateix.
Sí, sí.
Aquí a Barcelona feia més caloreta, eh?
Sí.
I humitat.
Bueno, s'està més humitat, efectivament.
Jo avui, mira, tindré menys feina perquè no caldrà ni que regui el jardí ni l'hort, però clar, ara és l'època de la collita, del blat i l'ordi, amb el sí, que senyor. No podem collitar perquè ha plogut, amb ens haurem d'esperar que es torni a aixugar.
Bueno.
Però vaja, ja tot això es queden 8 despertadors, vosaltres.
Bueno, amb alguns potser 7 i quart, perquè demà farà el Jofre, demà ja toca el Jofre.
Ah, mira que bé.
Sí, demà toca el Jofre, perquè demà... No, per ja t'ho explicaré. Laura Fàbregas, Xavier Fina, Ramon Rovira, Francesc Marc Álvaro i Pere Mas al costat d'en Jofre Llombart, i demà a partir de les 11, la Maricondo Catalana, la Clara Massons, organitzadora de com endreçar una casa, amb en Jordi Celles, l'Albert Garcia i en Josep Maria Ganyet. Fins demà a les 6 en punt del matí.